Hola, què tal, estimats oients? Estem amb el tercer programa sobre històries de l'Havanera. La vinculació amb Amèrica dels pobles del Priorat, darrere dels programes últims que he fet, hi haurà més aportacions perquè tenim una sèrie d'informacions molt importants. Trobo que els protocols de 1878, pels quals fa més de 20 anys que hi treballo, amb diferents coses. Trobo l'Agustí Andreu Esquín, solter de 33 anys, fill de Porrera, que és resident a Sant Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, i més tard es traslladaria a Montevideo. He parlat d'Argentina, donat que el tango, musicalment parlant, és parent amb ritme similar a l'Havanera, encara que amb 2x4. Cal significar que hi ha composicions dites de sempre que es titulen Tango Habanera. La llarga història dels soldats la reflectirem amb els propers programes per ordre una mica cronològic dels anys. En aquest sentit, per aquestes zones, he aportat, ara ho faré, les penes que es repartien per comarques. Miquel Font Macià, fill de Josep Font Bargalló i Francesca Macià Pallarès, el primer natural de Mont-roig, havia mort a ultramar i es feia gestió per percebre de les oficines militars les quantitats corresponents. Ave Maria! Els fills, els pares, és clar que els volien a casa. Però érem l'Espanya llavors d'Alfons XII i tocava la defensa de l'imperi fins a Cuba i Filipines. Recordar que a Cuba es va viure la guerra anomenada dels 10 anys, entre 1868 i 1878. La primera, per aconseguir la independència cubana contra els realistes espanyols. En època del revolucionari cubà José Martí, llavors solament amb 18 anys, era fill d'un valencià i una canària. Curiosament, Martí acabaria deportat pels cubans a Espanya en el 1871, tot preparant la lluita teòrica i després pràctica per la independència de Cuba. Perquè hi ha vegades que és qüestió d'interessos de peles, que diuen. En aquell 1878, per substituir a un soldat, es pagaven fins a 800 pessetes d'aquella època, que devia percebre quan retornava el soldat d'ultramar. S'ha de dir que uns quants voluntaris d'edat avançada, catalans, que havien estat soldats amb les companyes, amb les campanyes de Cuba del 1859 al 1878, per l'Ajuntament de Barcelona van ser risc concedits unes pensions vitalícies. Els veiem tots empolinats amb faixa i barretina. S'ha de dir que es va recórrer al sorteig per augmentar l'exèrcit espanyol que minvava a Cuba. L'última guerra a Cuba tenia referents clars de sorgir. Parlo de la futura guerra del 1898, que ja tindrem altres programes per parlar-ne. Pel mitjà del Ministeri de Marina s'estudiava la defensa dels ports per mitjà de torpedes adquirits a Alemanya. No és d'estranyar que algunes coses siguin contradictòries, però que al llarg del temps no puc dir que s'hagin debatut ni qüestionat gaire. Alguns catalans feien de les seves, però oferien dues cares. Per un costat, treien profit d'ultramar, no sempre de forma honrada, i per altre, es podien permetre de pagar una segona edició de l'Atlàntida al poeta mossèn Verdaguer. El benefactor era el marquès de Comillas, que va rebre el títol, entre altres coses, dels seus serveis a la Guerra de Cuba del 1868. Antonio López López, de renom El Negro Domingo, que havia rebut el títol de marquès, com he dit, el 1878 posteriorment, fou director del Banc Hispano-Colonial i de la Societat de Tabacs de Filipines, casat amb la catalana Lluïsa Bru. Va gaudir de la confiança de la pròpia església al ser-li o al fer-li de confessor del marquès el propi mossèn Verdaguer. El poeta faria 9 viatges a Cuba entre 1874 i 1876, en els quals el poeta va escriure l'Atlàntida, però també va tenir ocasió d'escriure amb el cor d'emigrant. Jo mateix, fa poc temps, m'havia plantejat investigar si el poeta Verdaguer havia escrit alguna lletra d'aquests viatges i que algun que altre compositor li posés música. Curiosa sorpresa. Compositor ple de vida actualment, Josep Bastons, va basar-se en una lletra de Verdaguer escrita, segons he investigat, la lletra el 1875, on parla d'uns mariners caribenys, suposo, ho vés a saber, que de segur cantaven en castellà, una havanera. Vet aquí que el compositor de Palafrugell, Bastons, li va posar música en aquesta lletra, que diu així: quan a Cuba jo arribi, m'anani a l'hermosa platja, a la platja d'Orient, que mira l'indret d'Espanya. Davant de molts plorosos ulls, papalloneix una barca, on canten els mariners una havanera galana. Cantau, mariners, cantau, no sou com jo, lluny de la pàtria. En aquells anys es tardaven 26 dies aproximadament de viatge. Un dels viatges que jo he vist per escrit el trajecte, parlo de Guantánamo a Almansa. A més de cançons, corria la veu envers la prepotència en ocasions de molts espanyols a Cuba, que propiciava allaus de crítiques com aquesta que diu: i en Cuba, de cacería, el español tiene muertos muchos caimanes, caimanes y desmanes. Bé, acabarem el programa centrant-nos en una lletra i composició que de ben segur coneixeria el propi Jacint Verdaguer. És titulada Los pescadors, de Josep Anselm Clavé. Es tracta d'una melodia del 1861, molt coneguda i que és difícilment apreciable avui en dia. És una gravació recent, de fa 5 anys, que hi ha la participació de la Coral Unió de Vilaseca i, evidentment, en un dia tal com avui, he triat aquesta gravació recent i els hi desitjo, dit de pas, unes bones festes i pròsper any 2011, amics oients, fins a sempre.
Fresca, vecchi, ma bonança, bona pesca, no s'envida.
Pescadors,
tots us criden
a la mar.
Tripulant l'urgent d'empresa,
ja som a...